Chantal Llavina. Bon dia.
Bon dia, Roger Escapa.
Com estàs?
Bé, molt contenta de ser al suplement perquè m'agrada molt el teu programa, però aquesta banda no m'agrada tant. M'agrada més entrevistar que ser entrevistada.
T'he deixat triar el lloc on fèiem l'entrevista.
Això sí.
Que és Sant Joan d'Espí, és una pista de bàsquet que per tu és significativa.
Molt. Aquí hem viscut el càncer de mama. Una de les coses d'aquest càncer de mama, que han estat els 9 pitjors mesos de la meva vida, Roger, una de les coses que em deien els metges és fes exercici per recuperar-te abans, fes exercici. Llavors vaig localitzar el Fran, que ha estat molt important. És un fisioterapeuta de malalts oncològics, treballa a hospitals, i també doncs, va estar treballant amb mi. I fèiem exercici a les 9 del matí, hivern, fred, amb perruca, enfadada.
Però... Jugaves a bàsquet o exercici de tota mena? Una sèrie de... O sigui, com un entrenador personal, també.
Sí, era... De fet, com que quan he estat malalta no he sortit, és a dir, no he sortit en molts mesos, no m'havia de comprar roba perquè estava a casa, vaig invertir els diners de no sortir amb un entrenador. I fèiem exercicis doncs, de força, en aquest cas, no? de pit, de cames... I es tractava de que quan estàs fent quimio... Estàs molt cansada, val? Perquè les defenses et baixen amb la quimioteràpia i no fas un exercici normal. De fet, ell m'havia de controlar el cor perquè no ens podem passar, perquè estic fent exercici estant molt i molt cansada. Però com és bo, el fem. I llavors, doncs, corríem per aquí, caminàvem i anàvem fent diferents exercicis per millorar la salut.
Com et trobes ara?
Ara bé, contenta. Estic curada, que és aquesta frase que tots les dones que pateixen càncer de mama, que són 6.000 a Roger, a Catalunya, i que jo crec que val la pena fer divulgació, perquè no coneixem tant el càncer de mama com pensem, i hi ha una frase que m'agrada dir també, que jo que el càncer des de fora abans em feia molta por i el veia molt negre, ara m'he curat, clar. Des de dins no fa tanta por el càncer.
O sigui, el càncer fa més por des de fora que un cop te'l diagnostiquen?
No el dia que et diagnostiquen, però sí amb la quimio. És a dir, jo, quan vaig començar a fer quimioteràpia, em vaig fer amiga de la quimio. I és una cosa que em va recomanar la psico-oncòloga d'Oncolliga, la Lídia Cava, que, clar, hi ha gent que es tensa molt, no?, a l'hora de fer quimioteràpia, perquè estaràs endollada 2 hores, en el meu cas, també pot ser més hores, 3, 4, no?, depèn del... I aquell medicament t'està curant. Per tant, tot i que et deixa cau, i et deixa amb ganes de vomitar, sense gaire força, amb fatiga, t'està curant. Llavors, jo dic que aquest no és el que em va fer més por, no va ser la quimioteràpia. El que em fa por és el dia que el metge em diu, el 24 de novembre, tens un tumor de... Una pilota era, de 3,5 centímetres, 2,5. Gairebé una
pilota. Tu te l'havies notat?
No.
Va ser sorpresa. Va ser una revisió ginecològica rutinària?
Sí, que és curiós, Per això jo ara estic dient, toqueu-vos els pits, no? I a vegades no ho fem, i mira que ho recomanen, no? Va ser, sí, amb el meu metge, el doctor Enric Genover, que feia una revisió i llavors em va tocar les mames i ja va dir, ostres, no has vist que tens un bulto? I dic, no. I clar, em vaig posar a plorar molt perquè, a més, com saps, jo també estava vivint en aquell moment una separació i una custòdia a la vegada, per tant, un estrès emocional bèstia. I clar, en aquell moment, a sobre que et diuen... Veig un bulto, corre a fer-te la biòpsia, no? La mamo, i quan veig les cares dels metges, quan em fan les proves i veig que no hi ha bona cara, doncs vaig plorar molt, molt, molt. Em vaig espantar molt, perquè clar, quan et troben tumor és allò que no saps si et curaràs o no et curaràs. Sí que al cap d'uns mesos vaig saber que anaven bé, però com he dit alguna vegada, no? Ja sort. No? Les cèl·lules malignes, no saps si poden fer metàstasis, i el meu tumor sí que em va dir que hem de fer quimioteràpia corrents perquè podíem fer metàstasi.
M'has explicat moltes coses. Tot el tema de la separació el guardem per després. Què és el primer que vas pensar? A banda de plorar molt, amb qui vas pensar?
Amb la meva filla, la Chantal, de 8 anys, amb els meus pares, I li vaig fer la broma al metge, li vaig dir, escolta, jo moriré d'això. Dic, perquè si em moro deixo la feina, em vaig a vacances i, escolta, i vinc al final de la meva vida amb la meva família. I diu, home, no, no, això ho podem curar i es pot curar, i anem mirant, no? Diu, clar, mai se sap del cert què passarà, no? Però que en principi ja em va dir, no, quimioteràpia, no? Se't caurà el cabell, et trobaràs malament, has de deixar la feina, has de deixar la revolució, estàs amb les defenses molt baixes, no pots estar en contacte entrevistant amb gent, no? Per això vaig haver de publicar-ho i dir que deixava la ràdio. I fa por perquè ja et parla d'una perruca, et posaràs una perruca, una gorra, i diu, perdoni, i això el 24 de novembre, no? És a dir, clar, no t'ho creus, i dius, on està el guionista de la meva vida? No vull aquest guió, me'l poden canviar? I era una pel·li que dic...
Puc preguntar-te quants anys tens ara, Xantal?
Ara, quants em posaries, Roger?
40 pocs.
48.
48. Amb 9 mesos, que és el que dura un embaràs, sí, estàs aquí explicant que t'has curat.
Sí.
Ha anat molt ràpid tot i molt bé.
Sí, la veritat que sí, perquè tinc altres amigues que jo dic amigues càncer, aquest procés no l'he fet sola, també l'he fet amb la Susana Valdés i amb la Montse Llussà de RAC1, que elles van tenir càncer de mama, diferents tipus, perquè cada una tenia un tumor de... Hi ha 4 tipus diferents del tumor. Però sí, i em deien, m'ho han dit, diu, tu has estat molt ràpid, no? 40, elles s'ho van prendre com a més calma i jo tenia pressa per curar-me, no sé. L'únic que en el meu cas hi ha uns tipus de tumors que t'has de medicar amb pastilles, en el meu no cal, però ha anat ràpid perquè en aquest cas la quimio jo m'ho vaig prendre com una feina, és a dir, m'havia de curar, no? I vaig dir, em vaig documentar, com una entrevista, com ens documentem, em vaig documentar sobre el càncer, què havia de fer, quines solucions, no? Deixar de fumar, evidentment que m'ho diu el metge, jo fumava. L'alimentació, millorar-la, la que ja tenia, treure tots els processats, fer exercici, relax, calma, perquè no es vol estrès amb el càncer. Fer cas a la psicooncòloga, que clar, jo no sabia ni que tindria una psicooncòloga gratuïta a l'Oncolliga que anava parlant sobre la vida, la mort i sobre les emocions, perquè això passa amb el càncer.
Amb la mort hi vas pensar molt?
Vaig somiar un dia el meu enterrament. Però després ja no, Després vaig dir, no, superpositiva, jo sóc bastant positiva, a curar-se. I em va agradar molt una trucada del Jaume Pedrós, que és el president del Col·legi de Metges, que també és el metge de Catalunya Ràdio.
El tenim corrent per la ràdio sovint.
Xantal, sobretot, sigues positiva. I jo, sí, Jaume, vull dir que ja em coneixes, no? Que sóc lluitadora i persistent. I a tope. I sí que és molt important, per això m'agrada... Faig aquesta entrevista també per divulgar, perquè m'han escrit moltíssimes dones per Instagram que estan passant càncer de mama i em pregunten on he comprat la perruca, on compro les gorres, i els hi explico a través de la xarxa social, que sobretot és important sortir... encara que estiguis cansada de casa, aixecar-te del llit, que no hi hagi tristesa en aquest procés de curació. Això és molt important. I know somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Sant Joan d'Espí, a tocar d'una pista de bàsquet que ha estat una de les eines de recuperació de la Xantal Llavina, que fa tot just 9 mesos li van diagnosticar un càncer de mama i avui ens explica que està recuperada. Xantal, parlaves de la quimioteràpia, que a la vegada és la medicina que et salva, però implica, més enllà del cansament físic, unes seqüeles físiques, més enllà de la caiguda del cabell, no?
Sí.
Doloroses. Com ho has portat, això?
El mes de gener, no gaire bé, perquè el mes de gener em va agafar pulmonia i em va agafar febre a casa, i això vol dir que quan amb la quimioteràpia, em va passar dues vegades, no ho he explicat a les xarxes socials, avui ho explico, t'ha d'ingressar, val? I llavors no podia ni aixecar 4 llibres, no? I estava molt cansada, i llavors en aquell moment que vas a l'hospital de Barcelona, per cert, deixa'm agrair la feina dels metges infermers de l'hospital, del Miquel Prats també, molt important, i ja et veus estirada, amb oxigen, sense cabell, amb el gorret, i la meva família patint, no? I en aquell moment no sabíem si s'estava reduint o no el tumor. Que els mesos més durs van ser desembre, gener i febrer. I clar, no et trobes bé. I jo dic, m'he de passar tota la quimio ingressada a l'hospital, no? Pensava, dic... Llavors aquí vaig passar por, i la venia la meva filla, me'n recordo veure a l'hospital, i em posava la perruca perquè em veiés millor, em maquillava perquè em veiés bé, perquè feia molt mala cara. Totes aquestes fotografies no les he publicat i m'ho he reservat, però ho passen, les dones que ho vivim, i els homes, que també, per cert, també hi ha càncer de mama d'homes, es parla poc, però també n'hi ha.
Com li vas explicar a la teva filla que tenies càncer?
Doncs... va ser estrany, jo li vaig dir que era una malaltia, perquè amb un nen petit tu no li pots explicar que les cèl·lules muten, perquè no sap el que és una cèl·lula amb 8 anys, sí o no? No sap què és una cèl·lula en aquell moment, i que muten, i per diferents motius muten, no. Llavors, com un conte, no? Expliquem, tu, cara, que també ets pare, com expliquem les coses com un conte? Però jo més senzill, també m'ho va dir la psicòloga, li has d'explicar doncs, que la teva mare estarà cansada durant uns mesos, perquè normalment jugo amb ella, vaig a córrer, vaig amb bici, no? I ara no podia, és a dir, estarà cansada, no es trobarà bé, em veuràs al llit, se'm caurà el cabell, anirem perruques, això li va fer molta gràcia, que a mi aquell moment em va sorprendre, perquè, clar, els nens, no? És... no en té ni idea, no? Jo li deia... Després un dia li vaig dir, escolta, la mare ha estat fotuda, eh? Ens hem recuperat i ha estat... Però, no, clar, no és conscient. Jo tinc ganes d'explicar-li quan en tingui 16, també. I llavors ella estava contenta perquè ha estat més temps a casa. Clar, jo m'he passat 9 mesos llegint llibres, molt al llit, jo no podia anar a fer la compra, me l'havien d'anar a fer la compra, i jo no podia dur pes pel pit... Després, al gener, vaig estar a l'hospital ingressada sempre, i després sí que ja vaig poder doncs, sortir una mica més.
La música ha estat important en tot aquest procés?
Molt.
Què has escoltat?
Mira, jo sóc una dona molt alegre. Molt alegre en el sentit de que m'agrada viure la vida doncs, amb optimisme. Eh? I jo pensava dir que quan sigui amb la quimio em posaré música per ballar. I jo sóc molt fan de la Shakira, he escoltat Shakira, m'he posat...
Has gaudit d'uns mesos prolífics de Shakira.
Sí, home, no, és que clar, a vegades... Bueno, sóc molt fan... I...
Heu coincidit amb la separació, amb això, també.
Sí, sí, sí. Ara tocarem aquest tema.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada. Yo sabía que esto pasaría.
Però deixa'm la música un moment, doncs, per exemple, la de Vivir la vida, com es diu?
El Marc Anthony.
Aquesta. No? Que és supervitalista, no? I llavors, en aquells moments, te n'adones que quan estem a la feina i ens preocupem per l'audiència, per l'EGM, per rara que he fet, res és important, només t'importa en aquell moment la teva família, la feina t'és igual. I doncs és això, no? Escoltar la música que t'agrada, perquè això també m'ho van recomanar, és a dir, escoltar música que t'agrada, bones sensacions, no? Tenir benestar és molt important, no? I l'energia, no? També que t'acompanya. Què més he escoltat? I he escoltat Vivir de Rosalén i Estopa i no t'ho perdis, eh? Llavors em vaig trobar els d'Estopa i li vaig explicar, em vaig trobar el David d'Estopa quan estava estava recuperant-me del càncer i li vaig dir, mira David, doncs aquesta cançó m'ha ajudat molt i es va posar molt content. Coses que et passen, no? A vegades.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Chantal, tota aquesta malaltia ha coincidit, com deies, amb la teva separació del Quim Masferrer. Era una parella pública, dos personatges molt coneguts de la societat catalana, i dius que era una època en què estaves estressada, no?, abans del diagnòstic.
Sí, hi ha alguns temes que no puc tocar, però jo dic que tota persona quan es separa i està decidint la custòdia de la seva filla, moments de tensió, no? Perquè és un sentiment molt important. I una mare, doncs, separar-se uns dies de la seva filla, no?, li costa moltíssim. Va ser així en el meu cas. Per tant, vaig patir, no? I llavors, que si feu un Google i busqueu conflictes emocionals, càncer de mama, us sortirà, molta informació. Després, quan arribo a un col·lega, em diu, sí, hi ha moltes dones que separen que tenen càncer de mama, i dic, perdó, això no es coneix. I m'agradaria fer un documental, que això no ho he dit, Roger, sobre el càncer i l'estrès, perquè és un tema que jo com a periodista no coneixia. Estrès pot ser emocional, laboral, o estrès de diferents casos, però té que veure també, no?, aquesta part, la relació entre les emocions i el cos. I jo crec que és un tema per investigar, i també m'encantaria, doncs, que tu també en parlis. Jo vull fer un documental.
Ahora soy feliz.
Porque sé bien que es vivir.
Ahora sí que sí.
Quan l'amor s'acaba, és fotut, no?
Sí, és a dir, a veure, s'ha acabat una relació de 12 anys, que jo, escolta, em quedo amb els bons moments. També hi ha hagut decepcions, això sí, perquè si no et separes. Però per respecte a la meva filla, jo crec que no les he d'explicar. Sí que potser em ve de gust escriure un llibre, perquè he viscut coses de pel·lícula.
Tu guardes per un llibre?
Què et sembla? Ficció? Ficció, realitat?
Em donaràs l'exclusiva el dia que el publiquis també de l'entrevista o no?
Ai...
Clar, en poc temps a la teva filla de 8 anys li has hagut d'explicar dues coses molt difícils d'explicar, no? Una, que estaves malalta, i l'altra, que els seus pares se separaven.
Sí, ella ho ha anat en... ha tingut més temps per entendre-ho tot. Jo crec que és molt important explicar una separació als dos pares i la salut mental dels nens avui en dia, i ella ho porta bé. Ja estem separats des del juliol, i per tant ho porta bé. I l'altra, la malaltia, jo crec que serà conscient als 15, 16, ara no sap, amb 8 anys, encara que és la paraula càncer, però sap que és una malaltia que pot ser mortal, això sí que ho sap.
I suposo que encara et deu costar molt posar-hi una mica de perspectiva, però amb aquests 9 mesos que has viscut, t'adones en els moments fotuts,
sí,
de qui val la pena i qui no val tant la pena, no? O...
Sí, home, m'he sorprès l'estima, no? He rebut molta estima de moltíssima gent del passat, de la meva vida, que m'ha vingut a veure, del present i també del futur, a les xarxes socials, això. M'he sentit superestimada, no?, per molta gent. I fas llistes mentals, sí que te n'adones, no? Mira, de les coses positives del càncer, perquè tot és bastant negatiu, no és rosa, és gris, és marró, és negre, hi ha dies molt, molt fotuts, entre cometes és una putada, com diu el meu metge, l'oncòleg, Chantal, és una putada. Hi ha una cosa que és que vius més intensament, jo ara estic vivint més intensament tot, i l'altra, que fas una llista, aquí et ve de gust estar més a prop, fas llistes mentals i fas una llista del que vols fer també la resta dels anys que et queden per viure.
I segurament el dia que vingui la GM estaràs menys nerviosa.
Ui sí, no.
Tens ganes de ràdio?
Sí. De ràdio, del Revolució 4.0, que ja estem a la 8a temporada, i estrenarem un podcast.
Ah? Home, els podcasts ara... Qui no té un podcast no és ningú. A veure si espavilem tots.
Ha estat una idea que hem fet amb la direcció. Es diu... Puc dir poques coses. Ho he superat.
Ah.
I serà la conversa amb 10 persones conegudes que, com jo, doncs, han viscut una malaltia o un trauma...
No vinculat estrictament amb el càncer, eh?
No. I serà una conversa pausada, així com les teves que fas també. I en el que jo vull que siguin històries de superació i que la gent s'escolti aquests 35 minuts i, ostres, jo també... I els donem una injecció d'optimisme i de superació.
Chantal, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Roger.
M'has portat unes gorres, no?
Ai, sí.
Aquestes gorres t'han acompanyat aquests mesos?
Sí, recomano, doncs, en el meu cas...
Ara vas amb perruca encara o vas amb extensions? Com
vaig amb extensions.
Amb extensions.
Que si m'ho han preguntat, també les xarxes, és a dir, el cabell curt, sóc una mica presumida, és a dir, el més important és curar-se, que això ho hem fet, eh? Però escolta, jo no m'agradava amb el cabell curt i en aquesta vida un s'ha d'agradar a si mateix, no, Roger?
Clar,
t'has d'agradar a tu mateix. I, doncs, porto unes extensions d'una noia africana que es diu Nana, al carrer Còrsega de Barcelona, molt recomanable.
Tal, t'escoltem a la ràdio. Content de retrobar-te. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.